Salut, planetaris! Benvinguts a Planeta Cinema 2.0, el teu programa de cine. Com ja sabreu, durant una hora navegarem per la galàxia de les estrenes, la de les sèries i la de les notícies relacionades amb el món del cinema. I en aquest viatge, a la part tècnica, ens acompanyarà el gran David Mairal als controls de la nau, el primer oficial de bord i copresentador, el capità Ferran Perica Ramos, i el comandant de la nau, servidor de vostès, en Joan Boter. Ferran, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sembla que hagis dit Joan Boter, com ho vam dir. No queda més remei. Joan
sí, Boter, una mica, però, no queda més remei.
No passa res. Encantat, encantat de ser aquí novament amb tu, amb el mestre David Mairal. I bé, preparat per fer un nou programa amb molts continguts que estic convençut que agradaran als nostres estimats radioients, que com sempre saps que ens segueixen pel Facebook i evidentment pel 94.4 FM.
Naturalment, pensava que no ho anaves a dir. Doncs sí, i avui tenim un programa que va molt cargat, i quan dic que va molt cargat és que va molt cargat. Us puc dir que farem una crítica amb exclusiva, que parlarem amb un actor amb exclusiva i si us dona temps parlarem de la carrera dels Oscars, perquè diguéssim que avui mateix ha sortit les nominacions dels Globus d'Or. Només podem destacar que Naomi Watts ha sigut nominada a millor actriu per la pel·lícula Lo Impossible, és l'única nominació a priori menys important que té la pel·lícula, i mirarem a veure si tenim temps i podem parlar més abastament de totes les nominacions més endavant. Però ara crec que és hora, Ferran,
d'engegar reactors.
Pues que comenci les estrenes de la setmana. Torna al món de Tolkien amb El Hobbit, un viatge inesperado.
Abans dels fets explicats en la trilogia del Senyor dels Anells, en Bilbo es va embarcar en una aventura amb companyia de 12 nans que volen recuperar la seva llar de les mans d'un drac Ferestad. Peter Jackson torna a estar al darrere d'aquesta nova trilogia.
Per amants del Senyor dels Anells, la fantasia, les aventures i el cinema de crispetes.
De França ens arriba Deòtido i Hueso.
De sobte, Ali ha de fer-se càrrec del seu fill Sam, un nen de 5 anys amb el que prou feines coneix. Com que no té casa, ni diners, ni amics, es refugia a Antíbul, a casa de la seva germana, que allà doncs, la seva germana els acull afectuosament. I després d'una baralla en una discoteca, aquest home doncs, coneixerà a Stephanie, una domadora d'orques de Marineland.
Film per amants dels drames més romàntics.
I una història de fantasia a la Guerra Civil Espanyola és el que trobem al bosc.
Una família del Baix Aragó amaga un secret ancestral. Dues vegades a l'any, a la nit, prop de la seva masia apareixen unes misterioses llums, un fulgor sobrenatural entre la mala herba d'un estrany bosc. Segons la tradició familiar, aquestes llums són una porta que condueix a un altre món, del que no es pot tornar.
Per amants del fantàstic i els que van disfrutar amb el laberinto del fauno, que aquesta combinació, diguéssim, de fantasia i guerra civil també és la d'una aquesta pel·lícula. I dit això, anem a parlar d'una pel·lícula molt especial, una pel·lícula molt especial per mi.
I parlant exclusiva, el més important.
En exclusiva, perquè és una pel·lícula que s'estrena demà divendres i Planeta Cinema 2.0 ha tingut la sort de poder-la visionar abans. Es tracta d'una gran estrena, de més a més. Crec que és una de les més esperades de l'any, per no dir gairebé la més esperada, almenys per molts seguidors dels llibres de J.R. Tolkien. Per la meva banda, només diré que aquesta història és un dels primers llibres que jo recordo que vaig llegir, amb 12 anys, i és un llibre molt especial per mi. I després de veure la trilogia del Senyor dels Anells, tenia ganes que m'expliquessin aquesta història. I per fi, després de 10 anys i molts problemes, per fi ens arriba, convertida en una trilogia, que és un tema que ja en parlarem, El Hobbit, un viaje inesperado.
Lejos hacia el este, más allá de sierras y ríos, se alza una solitaria montaña. Los enanos están decididos a recuperar su tierra.
Me gustan las visitas, como a todo Hobbit. Pero prefiero que me avisen antes de venir a verme.
Señor Bolsón, a vuestro servicio.
Estoy rodeado de enanos. ¿Qué hacen aquí?
Pero si son muy alegres.
Así que este es el Hobbit.
Me pedisteis que encontrara al 14º miembro del grupo y he elegido al señor Bolsón.
¿A mí? No.
Los Hobbits pasan desapercibidos si se lo proponen y eso nos proporciona una gran ventaja.
Será nuestra oportunidad de recuperar Erebor.
¡Eh, señor Bolsón! ¿A dónde va?
¡A emprender una aventura!
Mithrandir, ¿por qué el mediano?
¿Por qué Bilbo Bolsón? Quizá porque tengo miedo. Y él me infunde coraje.
¿Eso es lo que os proponéis? ¿Adentraros en la montaña?
¿Y por qué no?
Hay quienes no lo considerarían sensato. Un oscuro poder ha encontrado una forma de volver al mundo.
¿Por qué no jugamos a los acertijos?
Si pierde, ¿entonces qué? Bueno, si pierde, nos lo comemos, mi tesoro. Si Bolsón pierde, nos lo comemos entero.
En un agujero en un suelo vivia un hobbit. Aquesta és la primera frase del llibre El Hobbit i també és una de les frases que apareix a la pel·lícula de Peter Jackson basada en l'obra de J.R. Tolkien. No apareix al principi perquè, a part de la història del Hobbit, Peter Jackson ha volgut convertir aquesta pel·lícula en una trilogia perquè ha volgut posar material inèdit del seu autor, Tolkien, introduir-lo en aquesta pel·lícula i utilitzar-ho d'una manera perquè tingui un més aspecte de preqüela de la saga del Senyor dels Anells. Aquesta és una de les decisions que, com hem dit, són més polèmiques d'aquesta pel·lícula i la pregunta és si realment crec que això afecta la pel·lícula. Bé, ara vaig a donar-vos la meva opinió i la meva opinió és que crec que la perjudica en part, però no pot amagar sota cap concepte totes les virtuts que ens demostra aquesta pel·lícula. Perquè Peter Jackson sembla que hagi nascut per explicar aquesta història del Senyor dels Anells i de l'univers Tolkien. Realment, la manera que té de dirigir Peter Jackson és realment prodigiosa. La pel·lícula té una plasticitat enlluernadora, realment et deixes realment sense paraules en els millors moments de la cinta, que bàsicament és la seva part final, que és senzillament brillant. I jo, que vaig disfrutar realment, i crec que és una de les millors pel·lícules que he vist jo en una sala de cine, que és la trilogia del Senyor dels Anells, sencera, hi ha gent que pot pensar que unes són més fluixes que altres, però jo crec que en els seus moments, crec que Peter Jackson va fer una fusió de l'univers clàssic, de les pel·lícules clàssiques amb l'univers modern del cinema d'avui en dia, que és irrepetible, i per això aquesta pel·lícula és tan especial, perquè en els seus millors moments repeteix l'irrepetible i encara podíem dir que ho millora, perquè podíem dir que Peter Jackson ha madurat com a director, i realment això és un altre tema, no s'explica perquè no ha tingut la sort fins ara, després del Senyor dels Anells, trobar un projecte a la seva altura. Però bé, aquest és un tema que deixarem a part. Per mi és una pel·lícula que m'ha fascinat completament, que jo crec que sobretot al començament i una mica a la meitat i l'està molt ralentitzada per tot aquest relleno una mica que hi ha volgut ficar a Peter Jackson, però que els seus defectes queden absolutament enterrats per les seves virtuts, com és la seva fotografia, la seva plasticitat i els seus descobriments propis, perquè tot i que té moltes coses del Senyor dels Anells, té descobriments propis, com és el cas de l'humor de la pel·lícula, un Martin Freeman que fa de Bilbo que està esplèndid i moltes altres coses. Però abans de parlar una mica més abastament de la pel·lícula, vull passar el relleu al meu company Ferran Periques, que segur que té moltes ganes de parlar d'aquest El Hobbit, un viatge inesperado.
No, doncs seguint una mica la tònica que has comentat, a mi també és un film que ha aconseguit enlluernar-me, que omple realment tota la pantalla d'un univers màgic, que és aquest que ens presenta a través de la seva obra J.R. Tolkien i que ens presenta la pel·lícula dirigida magistralment per Peter Jackson. realment aconsegueixes entrar en aquesta atmosfera, aconsegueixes entrar en aquesta història, i per aquelles persones que particularment, com tu i com jo, els agrada el món de J.R.R. Tolkien, doncs és fascinant. És fascinant perquè, bé, sí que és cert que hi ha elements, evidentment, que s'assemblen o que s'apropen molt, de molt a prop, a aspectes del Senyor dels Anells. Realment el Hobbit aconsegueix arribar a una altra part, és a dir, utilitzant els mateixos registres moltes vegades, arriba a sorprendre l'espectador, arriba a portar coses noves que no ho havia fet el Senyor dels Anells. I crec que això és molt important, perquè pots caure en allò que parlem, en la linealitat, en el donar més del mateix, coses que acaben saturant l'espectador. Crec que el Hobbit aconsegueix desmarcar-se totalment d'aquesta linealitat i oferir a l'espectador coses noves amb les quals atrapa l'atenció durant tot el visionat. És una pel·lícula que evidentment està feta per ser una trilogia, però aquesta primera part compta amb 3 hores de duració. És una pel·lícula de 3 hores. Per molts poden pensar, uf, quin càstig, no? 3 hores de visionat. Tot el contrari, són 3 hores que si t'ho diuen no t'ho creus, perquè realment jo quan vaig sortir de sala no em creia que haguessin passat 3 hores de pel·lícula. Es veuen dracs, es veuen orcs, es veuen goblins, es veuen trolls, totes les figures imaginades per J.R.R. Tolkien es posen al servei de l'espectador, apareixen mags, diferents tipus de mags, boscs, la fotografia és magnífica, les interpretacions amb dosis d'humor molt ben treballades crec que arriben a l'espectador i que sumen en el que és la pel·lícula. La música és un element també molt important, la banda sonora és molt important perquè es converteix en allò que diem en un personatge més i omple i farceix encara més els ingredients que fan d'aquesta pel·lícula un projecte molt i molt potent en tots els sentits, visual, interpretatiu, de direcció. És un cúmul de qualitat en diferents tasques que es posen al servei doncs, de l'espectador. És veritat que és un projecte que ha costat, és una pel·lícula que ha costat 400 milions de dòlars.
La trilogia sencera.
Exacte, la trilogia sencera, vull dir que és una despesa increïble, però realment els seguidors d'aquesta obra poden estar molt i molt contents amb aquest El Hobbit. Volia fer una petita incís en el tema de l'humor. L'humor, considero que en aquesta primera part de la trilogia està molt ben aconseguit i molt ben treballat, però sí que és cert que sota el meu punt de vista hi ha certs moments en el qual aquest humor no es treballa tot el bé que s'hauria de treballar. És dir, hi ha moments que l'espectador ha de sentir por, hi ha moments que l'espectador ha de sentir incertesa, hi ha moments en què l'espectador ha de sentir alegria, però hi ha moments també de la pel·lícula, després de tot el bo que hem destacat, que hi ha humor mal aconseguit o humor mal utilitzat, en moments que potser no tocaria aquell humor, perquè l'espectador deixa de captar aquella sensació que està veient a la pantalla a través d'una guerra, a través d'una lluita. Aleshores, si davant d'una lluita a mort, és a dir, a vida o mort, tu col·loques segons quin tipus d'humor, pot restar credibilitat al que l'espectador està veient en aquell precís moment. I això és el que em va passar a mi en algun moment de la pel·lícula, que vaig trobar que sí, humor sí, general, però en segons quin tram de la pel·lícula a mi em va sobrar l'humor. Aleshores, és per destacar doncs, diferents aspectes que, si bé és cert, a la majoria d'ells em van agradar i em van seduir moltíssim, no només pels ulls, sinó per tota la qualitat dels diferents àmbits que hem comentat abans, en aquest aspecte és potser l'únic però que poso. Però s'ha de destacar, com hem dit, que la gent pot pensar en que és una, bueno, en que és una pel·lícula más de lo mismo, és a dir, que s'està oferint el mateix que el Senyor dels Anells, i crec que el Hobbit està explicant molt bé l'origen, perquè recordem que el Hobbit ve abans del Senyor dels Anells, és història que hi ha abans, prèvia al Senyor dels Anells, i crec que Peter Jackson, el conjunt d'actors que treballen a la pel·lícula i els encarregats de dur a terme aquest gran film han aconseguit que l'espectador trobi lògic tot el que se'ns va mostrar amb el Senyor dels Anells, però des de punts de partida diferents i que sorprenen l'espectador. I jo, al meu punt de vista, i és la meva puntuació, jo li dono un 9 a aquest Hobbit.
Bé, doncs jo li dono un 8 perquè, bé, té moltes virtuts, com he dit, però no puc pensar que qualsevol de les 3 pel·lícules anteriors, aquesta jo crec que està només, això sí, només un pas, un esglaó per sota, però ho està perquè crec que li costa començar i hi han històries que ens explica que crec que s'allunyen de la principal i que aquest és el principal problema de la pel·lícula, llavors té les virtuts que fa gairebé li perdonis tot i per això aquest buit.
També hi ha un aspecte, Joan, que és important comentar, i és que jo, per exemple, a diferència teva, jo no m'he llegit el llibre de George R. R. Tolkien. Tu has estat partícip de tot el procés des del llibre en què treballes la imaginació i tu mateixa crees personatges al teu cap i després et pot, és a dir, és la sensació aquella de quan llegeixes un llibre i veus posteriorment la pel·lícula, pots dir, ostres, és millor el llibre, o al revés, ostres, doncs la pel·lícula és millor que m'imaginava. Jo en aquest cas no he llegit el llibre, per tant jo crec que tu tens inclús més elements per poder discutir, per poder aportar si realment la pel·lícula és fidel al que representa el llibre o si, com bé dius, cosa que jo desconec perquè no he llegit el llibre, la pel·lícula trobem molt material per omplir de més, és a dir,
sí, t'entenc, el problema és que jo vaig llegir l'última vegada vaig llegir el llibre que tenia 13 o 14 anys, tan bona memòria tampoc tinc, no me recordo de moltes parts, me recordo d'algunes i em va agradar molt, però no me recordo de totes les parts. De totes maneres, jo sí que veig inclusions sobretot de personatges que no hi eren, que sí que recordo que no hi eren i que aquí em sobren i crec que fan que la pel·lícula vagi més lenta i una de les coses que tenia totes les tres pel·lícules del Senyor dels Anells per mi, per molt llargues que siguin, eren fluïdes, la història avançava i aquí en alguns moments no avança, tarda massa estona en marxar.
Sí, però discrepo, amb una cosa discrepo amb tu, i és que jo recordo perfectament la primera pel·lícula del Senyor dels Anells, que estan els hòbits a la comunitat, es veu a Bilbo, amb Frodo i demés, que en aquella primera pel·lícula també costava molt començar a arrencar la que és el film, perquè era la presentació dels personatges, perquè s'explicava un context determinat, perquè s'explicava una mica la història de cara a que l'espectador pogués entendre el per què passava el que passava, i entenc que aquest Hobbit, tot i ser una trilogia, també està a la primera part, i puc entendre que en certs moments, sobretot al principi, es ralentitzi aquest procés, i això normalment es fa per això, per captar a l'espectador, perquè l'espectador entengui com comença tot, la presentació dels personatges, el context en el que es troben, saps què vull dir? Que d'alguna manera s'introdueixin al que passarà posteriorment. I crec que amb això sí que és veritat que potser s'abusa, inclús és un pèl massa lent, que costa una mica d'arrencar, però crec que això ja s'havia donat una mica amb el Senyor dels Anells a la primera de les pel·lícules.
Però crec que el Senyor dels Anells, crec que hi havia més trames, aquí hi ha una trama molt principal. Bàsicament.
Sí, perquè hi havia també recordem que els Senyors Anells hi havia més personatges. Aquí s'entra també una mica en la història de Bilbo i la seva experiència també amb els nans, sobretot.
Sí, hem de destacar sobretot el personatge de Thorin, que crec que és el líder i és el més destacable de tots ells. De moment els altres, diguéssim que encara no estan lo suficientment definits, però segurament ho estaran a partir de les següents entregues, o ja veurem. Dit això, li poso un 8 a la pel·lícula, us la recomano molt. Nosaltres vam tindre el plaer de veure-la en 3D i realment crec que la pel·lícula guanya molt.
I guanya molt, ho anàvem a dir en 3D. Jo tenia els meus dubtes de si em saturaria una pel·lícula de 3 hores en 3D, perquè hi ha molta gent que el mereix i tal. Jo feia molt temps que no havia una pel·lícula en 3D i vaig pensar, uf, d'entrada m'ho vaig agafar amb certa distància pensant, pot entrar molt bé o pot entrar molt malament. Si entra molt malament se'm farà molt llarga la pel·lícula, però tot el contrari, realment em va sorprendre perquè en aquest cas és d'aquelles que podem dir que el 3D potencia molt la pel·lícula, moltíssim.
Sí, i em recorda un d'aquells llibres infantils que diguéssim que són com trucalats, exactament, que aquesta profunditat en els millors escenaris de la pel·lícula llueix molt bé, veus els ocells i les papallones que sembla que estiguin davant teu, i la veritat és que la pel·lícula guanya molt. La pel·lícula s'estrena en tres maneres, una en 3D, un altre en normal i l'altre en 3D en 48 fotogrames per segon. Això què vol dir? És una nova tècnica que Peter Jackson ha utilitzat per aquesta pel·lícula que diguéssim que va més ràpida. És com si la pel·lícula anés amb càmera ràpida. És una altra manera que diuen que és més fidedigna a la realitat del que normalment podem gravar amb una càmera que és més lent, no? Veurem com funciona aquest estil, que també ha sigut polèmic. Nosaltres no hem pogut veure d'aquesta manera, però si podeu anar a partir del divendres, podeu optar a qualsevol d'aquestes tres opcions per veure-la al vostre cinema o cine.
O cine, que precisament vaig estar consultant, Ocino, que és la cadena de cines amb dins i fora de Catalunya, Joan,
sí.
I que cada vegada doncs, es va expandint més i bueno, realment ofereixen un millor servei a la gent. Doncs vaig entrar precisament a la web d'Ocino i vaig veure que, evidentment, el Hobbit és l'estrena, perquè, en majúscules, i li han destinat tres sales en aquesta pel·lícula, precisament per això que dius, perquè hi ha la versió 3D, la versió digital i la versió amb 46 fotogrames per segon.
48.
Perdó, 48 fotogrames per segon. Aleshores, la gent pot triar de quina manera veure-ho. Jo crec que una vegada has provat la digital i una vegada has provat el 3D, coi, pots provar 48 fotogrames per segon.
Jo la provaré.
Seria curiós per veure les diferències, però en tot cas, que sigui la gent qui vagi a Ocina i decideixi per si mateix. A més, Joan, tu saps que ara Ocina té, doncs, té el millor servei, vale? Perquè té el millor servei.
Això, naturalment.
La millor qualitat en els seus productes. Perquè home, tu vols llaminadures, tenen una, bé, un espai únicament i exclusivament per llaminadures.
Que estan boníssim.
Que estan molt bones i a molt bé de preu. Que vols crispetes, les tens dolces, les tens salades, les begudes, fins i tot gegants, les tens a molt bon preu. És que a més ara fan uns menús familiars perquè la gent pugui anar al cine, en moments de crisi, pugui anar al cine i realment no tingui excusa. És a dir, vols anar al cine? O cine t'ho posa fàcil. Et fan menús familiars, molt
perfecte,
bé de preu, amb el millor servei, amb la millor qualitat i a més que tens cotxe i vas amb pressa, no saps on aparcar, tranquil, ves tranquil. A Ocina tens aparcament, vas tranquil, deixes el cotxe i te'n vas allà i segur que la Laila i les seves companyes d'Ocina o dels diferents Ocines de Catalunya t'atendran amb el millor servei, amb un somriure i sempre de la mà d'aquests grans cinemes que es diuen cinemes Ocina.
I a més he sentit que a partir d'aquestes dates de Nadal faran sessions matinals a 5 euros o menys, a peu reduït.
Doncs ja em diràs, en temps de crisi 5 euros què són?
Res.
Quan els altres llocs t'estan fent ofertes de 8 i de 9, 5 euros què són? No tens excusa. Si t'agrada el cinema de veritat, no tens excusa d'anar a cinemes o cine.
O cine, sens dubte. I realment, si voleu disfrutar realment aquests dies de Nadal d'una cosa molt especial, el meu amic Ferran està preparant un projecte que es diu National Gondel Cup de la seva empresa i que quan es farà, Ferran?
La National Golden Cup es fa el 28, 29 i 30 de desembre. És un torneig de futbol base de nens de 6 a 16 anys, categories pre-Benjamí, Benjamí, Alaví, infantil i cadet. És un torneig nacional amb equips d'arreu d'Espanya. Hi ha Real Societat, hi ha Villarreal, hi ha Rayo Vallecano, juntament amb Sant Andreu, Mollet, Granollers, Europa, un munt d'equips implicats, més de 50 equips, més de 1.000 nens que el 28, 29 i 30 de desembre competiran a Mollet, Sant Fost, Martorelles, Cardedeu i les Franqueses. National Golden Cup, la nova competició de futbol per nanos aquí al Vallès Oriental, que bueno, de la mà de Planeta Cinema, gràcies per donar el toc.
Naturalment.
Més informació, www.nationalgoldencup.com.
I li dediquem aquest projecte d'en Ferran, que espero que tingui molt èxit, aquesta cançó de trencament que espero que li agradi. És una cançó de la pel·lícula de La ruta hacia el Dorado,
sí?
I que es diu Si mirar atrás i canta Sergio Dalmà.
Nuevo mundo, ya lo ves. Tendrás que echarte a mis pies. Pionero como soy, la audacia elige a dónde voy. Viento libre quiero ser y andar por donde nadie fue.
¿Tú qué miras?
Cuanto quiero lo tendré. Sin mirar atrás. Cada mito debe hallar un lugar en el porvenir. Descubrir la verdad nos dará poder. Misterio mágico que se hará real sin mirar atrás.
La tuya, señor.
Paraíso sin igual. Sangrila Edén final.
Sin mirar atrás, la pel·lícula de DreamWorks en busca del Dorado, que li dediquem a aquest gran projecte del Ferran Periques, un dels nostres companys,
al qual tothom està convidat. Et convido des d'aquí a tothom a visitar aquesta National Golden Cup 28, 29 i 30 de desembre.
Doncs molt bé, sí, amb aquest Sin mirar atrás, ara mirem endavant per parlar d'una entrevista.
Anem
perquè tenim en tots vostès un convidat molt especial.
Un home que està cada vegada més present a molts dels projectes, sobretot a nivell televisiu, que ens presenten les diferents productores. S'ha convertit en un rostre, en una icona per la gent seguidora de la ficció en aquest país. I aquest gran personatge, aquest gran actor, és
Daniel Grau, que ara el tenim en directe.
Bé, amics, avui tenim una entrevista amb un actor que
ha protagonitzat últimament una pel·lícula a les nostres cartelleres. Es tracta de la pel·lícula Finn. I a més està preparant la segona temporada d'una sèrie de gran èxit com és Luna, el misterio de Calenda. Tenim amb tots nosaltres a Daniel Grau. Daniel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buena tarde.
Bienvenido aquí, a Planeta Cinema 2.0, que es tu casa a partir de ahora, y muchas gracias por concedernos esta entrevista.
Un placer, muchas gracias.
Bueno, la primera pregunta es referente a esta película apocalíptica que nos has presentado estas últimas semanas en los cines. Uh-huh. Finn, ¿qué es lo que te atrajo de un proyecto como Finn?
Pues me atrajo sobre todo a partir de la conversación que tuve con su director, Jorge Torregrosa, y me habló un poco del enfoque que le quería dar. A mí lo que me interesa de Finn sobre todo es esa especie de mezcla de, no sé si mezcla de géneros, pero por lo menos es como contar una cosa muy magna, una historia universal, apocalíptica, desde lo sutil, ¿no? Desde muy pocos personajes, desde cosas como pequeñitas de estos personajes y de la relación que tienen, ¿no? O que han tenido en un pasado. Entonces, esa combinación me parecía interesante.
Sí, es que a raíz de, precisamente, Daniel, a raíz de esta sutileza que también comentamos aquí, porque hicimos la crítica de Finn, de esta película, hablamos, pues eso, ¿no? De este elemento sutil de llegar al espectador y generarte esta atmósfera, ¿no? De un poco la sensación de qué va a pasar, ¿no? Durante el metraje. Y yo quería saber, te quería preguntar, ¿cómo fue la experiencia de rodar en exteriores? Sabemos que gran parte del metraje sucede en la Ribagorza, como exteriores, pero supongo que eso también conlleva ciertas dificultades a la hora de rodar en exteriores. No sé cómo fue esta experiencia en el caso de Finn.
Bueno, es una dificultad que la pones un poco a favor, ¿no? Porque te hablo desde actor, claro, uh-huh. A nivel producción, pues siempre lo complica un poco más, ¿no? Y supongo que lo encarece también cuando claro. hay mucha, pero desde el punto de vista actoral, pues es son elementos que no puedes disimular. Quiero decir que uh-huh. estás en un acantilado y eso te genera una serie de sensaciones, ¿no? Igual que la cuestión meteorológica, quiero decir, hacer eso de verdad, sobre todo en una película así, en la que yo creo que el lugar es casi un personaje más.
Sí, sin duda.
Claro, entonces, pues bueno, como lo transitas realmente, en la mayoría de los casos, luego hay alguna cuestión de efecto digital y tal, pero bueno, en general, pues estás en los lugares que se ven sí. y los vives realmente, pues aunque puedan ser duros a nivel físico, porque sí que fue pues un poco dura, ¿no?, a nivel físico, pues sobre todo en cuestiones como muy extremas, ¿no? Pasamos mucho uh-huh. frío, mucho calor, es como que nos tocó todo un poco, ¿no? Pero bueno, encarnando este tipo de personajes y en este tipo de historia juega a favor.
Claro. Esa es una circunstancia que en este caso suma a que el actor también pueda meterse más en la piel en cuanto a sensaciones producidas por el contexto en el cual pasa el metraje, podríamos decir, ¿verdad?
Claro, realmente eran paisajes donde estábamos, de alguna manera esa sensación de aislamiento
sí.
La tuvimos, ¿no? En la película. Luego, gracias a Dios, las relaciones entre las personas fueron tan agradables y tan divertidas, ¿no? Que lo pasamos muy bien realmente en el rodaje. Pero cuando había que ponerse en situación, pues estar realmente rodando en una casa perdida en la montaña creaba una especie de, pues esto, ¿no? De familia que estaba un poco al margen de la civilización, ¿no? Por así decirlo.
Sí. Hemos podido leer, ¿no? Sobre el mérito también, evidentemente, dejando de lado el de los actores, que es muchísimo, también la labor que realiza el director, ¿no? Jorge Torregrosa,
que nos comentaban o leíamos de la gran incidencia que había tenido en el hecho de fomentar mucho la relación entre vosotros, entre los actores, para generar pues buen ambiente antes de afrontar este rodaje. ¿Qué nos puedes contar de este aspecto, Daniel?
Bueno, Jorge es maravilloso, es un tipo maravilloso y maravilloso como director. Yo creo que además va un poco de la mano. Jorge, yo muchas veces, una vez ya finalizada la película, como que tomé conciencia ahí, ¿no? Y se lo he dicho varias veces, que yo creo que hizo como dos tipos de dirección, ¿no? Hay una obvia en la que tú estás viendo el papel del director, que está pues dirigiendo todo el cotarro y está pues tripulando el barco, ¿no? Pero luego había una dirección sutil que era casi energética con su simple presencia. Jorge emana todo el rato la sensación de que todo está bien, de que estamos haciendo esto porque nos hace felices y que no hay ningún tipo de problema. No siempre fue así, nos enteramos a posteriori, ¿no? Y hubieron pues pequeñas crisis que no nos enteramos, que nunca... Él se encargó de que no llegaran a nosotros y su temperamento fue siempre agradable y siempre estaba pues con una sonrisa, ¿no? Es como que lo que imperaba en él era, mira, estamos haciendo una película y es lo que queremos hacer y estamos felices por esto. Y las microcrisis, de alguna manera, no empañaron nada, ¿no?
Se camuflaban un poco, ¿verdad?
Claro, claro.
Claro.
Y luego sí que es verdad que a la hora de... Bueno, es muy, claro, es muy importante en la película... Ten en cuenta que es el reencuentro de unos amigos que hace pues posiblemente 15 años, no entre todos, pero en la mayoría de ellos hace unos 15 años a lo mejor que no se han vuelto a ver. Pero sin embargo, había que contar rápidamente, o sea, el espectador tenía que creerse enseguida que esa gente tenía un pasado en común.
Sí.
Y casualmente casi no nos conocíamos casi ninguno, me refiero a un, o sea, sabíamos quién era el otro, pero no habíamos trabajado apenas, yo había coincidido con Miquel Fernández y poco más, y creo que de algún evento se conocía a Clara y Maribel, pero tampoco habían rodado juntas, entonces en realidad éramos un poco desconocidos los unos para los otros, y había que dar la sensación enseguida de que había un pasado entre nosotros, entonces sí que Torres se encargó de hacer cenas en su casa, de charlar, bueno, de crear un buen ambiente para que nos conociéramos y luego yo creo que, supongo que el casting estuvo muy enfocado en ese sentido también, porque la verdad es que siendo todos muy distintos y habiendo incluso teniendo carreras muy distintas y tal, se dio de forma muy fácil la buena química que hablan, ¿no? Y enseguida nos entendimos y... Sí. Incluso hasta hoy, ¿no? Ya hace más de un año que se rodó, o un año por ahí, y seguimos, en la medida de lo posible, nos seguimos viendo, seguimos quedando para cenar de vez en cuando y poniéndonos un poco al día, o sea que compartimos un chat todos juntos y esas cosas.
Claro que sí. ¿Es difícil realmente, Daniel, mantener este contacto, este vínculo, una vez acabas un proyecto? Porque, claro, la vida un poco del actor es ahora aquí, mañana allí, ¿no? Un poco ajetreada con diferentes proyectos.
Claro, vas un poco de familia en familia, y luego también pues el trabajo sobre todo no te deja mucho tiempo a veces, sino precisamente, mira, en ese sentido Jorge Torregrosa es uno de los que de pronto va haciendo recordatorios, ¿no? Porque estamos cada uno pues en otra y de pronto él nos manda un mensajito de oye, toca una cena y nos va reuniendo. A nosotros, hombre, sí, vas, sobre todo luego a lo mejor a mí me pasa, ¿no? Que de cada proyecto pues... aunque te llevas bien con todo el mundo, de pronto pues tienes una relación más estrecha con uno o con dos, ¿no? Depende, ¿no? Cada proyecto vas como... Hay quien se va quedando ya en tu vida un poco...
Claro.
Ya para siempre, ¿no?
Claro,
pero sí que es verdad que estamos como... O ahora estás aquí y estás como absorbido por la nueva historia con los nuevos compañeros, luego pasas a otra, ¿no? Y es un poco...
Claro, supongo que es un reflejo también de la vida cotidiana, ¿no? Hay gente con la que tienes también más afinidades, con los que también por trabajo también coincides un poco más que con otras y quizá eso ayuda a que mantengas también este vínculo, ¿no?
Claro, eso es.
Muy bien.
Pues me parece perfecto que esta labor, que yo creo que en parte también se muestra en la pantalla, porque tenéis todo mucha química entre vosotros, y además la labor de Jorge Torregrosa de componer a través de los planos y contar esta historia de forma tan sutil, que la verdad es que no es nada fácil.
No.
Vamos a pasar a otro tema. A ver, respecto
al personaje de Félix, que es el personaje que tú interpretas, no nos alejamos de la película Fin, pero a raíz de un poco de este personaje, me gustaría saber qué viste en el personaje de Félix y qué buscas tú, Daniel Grao, como actor en un personaje.
Pues yo creo que Félix lo compuse a partir de uno de sus últimos diálogos que mantiene con el personaje de Clara Lago, el personaje de Eva, que interpreta a Clara. Casi al final de la película, Félix le hizo una cosa que me emocionó mucho cuando la leí, y le dice algo así como que toda la vida ha sido lo que los demás querían que fuera, y ahora que está solo no sabe quién es.
Una frase muy bonita.
Tiene como un vacío, un gran desconocimiento de sí mismo, como un abismo interior que creo que se ha encargado toda la vida de taparlo y de aparentar, casi inconscientemente, ¿no? Pero de aparentar que todo va bien, como de llegar a las metas que se supone que hay que llegar en esta sociedad, de ser un chico pues de éxito en su empresa, de estar acompañado por una chica guapa, de tener un buen coche. Pero creo que, sin juzgarlo, lo digo, realmente creo que es un resorte inconsciente, o sea, que de pronto él no se ha parado a pensar, que no ha decidido hacer eso, lógicamente. Y es a raíz de lo que pasa en esta película, que claro, es tan grave, por así decirlo, no es una cosa que puedas postergar, uh-huh. no puedes decir, uh-huh. bueno, me he dado cuenta que aquí falta algo, ya lo revisaré, sino que es que estamos desapareciendo. Entonces es como que no hay tiempo para dejarlo. De pronto la máscara sí o sí se te cae y aflora lo que tenga que aflorar. Y yo creo que en Félix es un poco este vacío y el miedo que le da ese vacío, porque no sabe realmente quién es, y eso lo deja ahí como muy a la deriva, como muy perdido, ¿no? Y yo, de alguna manera, cuando me encontré con esta frase, dije, wow, creo que este es lo que hay dentro. Y desde el principio de la película hay que tapar eso. Y eso que con lo que tapas, ¿no? Esa máscara social, por así decirlo, se va resquebrajando, ¿no? Conforme pasa la película.
Yo no sé, la verdad es que, Daniel, soy bastante seguidor de tu trabajo, o por lo menos a mí me convencen mucho tus interpretaciones. También siento auténtica devoción por el trabajo interpretativo de Clara Lago, y realmente en esta película creo que la química que hay entre el personaje de Clara Lago, entre Eva y Félix, realmente es uno de los detonantes o de los ingredientes más potentes, junto con la sutileza y el conjunto de actores, que para mí, bajo mi punto de vista, es muy muy bueno su trabajo. Creo que esa relación entre Eva y Félix es tan especial y realmente consigue llegar al espectador. Y es precisamente, creo que Eva, la figura, bueno, el personaje interpretado por Clara Lago, de un modo se convierte un poco en el bálsamo del personaje de Félix, ¿no? Es la persona que está a su lado y que le dice, tranquilo, todo va a salir bien, ¿no? Que despeja un poco las dudas permanentes del personaje de Félix. Y creo, sinceramente, que esto es un muy potente y que al espectador le llega. A mí, por lo menos, fue una de las circunstancias que me llegó mucho y que, bueno, que vi una química entre vosotros que realmente hizo crecer más todavía la película. La verdad es que
bien, pues te agradezco, la verdad, porque yo ese era un poco nuestro propósito, ¿no? Uh-huh. Si me dices que eso llega, pues la verdad que me pones contento.
Pues mira, pues muy pues bien. Sí, la verdad es que sí. Y lo estuvimos hablando, y con Joan siempre aquí que debatimos un poco, y hablando dijimos, ostras, realmente ha sido emotivo, ¿no? Ha sido emotivo, bueno. las tramas. Estas tramas con estos personajes que a la vez son tan diferentes, pero que a la vez se complementan. Y creo que eso es un gran acierto también de creación de personaje y de trabajo también del director, de Jorge.
Sí.
Yo que quería preguntar también un poco, aprovechando un poco de lo que buscabas en un personaje, que es lo que quería referir antes, ¿por qué te metiste en el mundo de interpretación? ¿Qué es realmente lo que a ti te movió a introducirte en este mundo?
Pues yo digo muchas veces que creo que la interpretación me salvó. Y lo digo porque a mí, bueno, me encuentro con ella en un momento de la vida, pues como en la adolescencia o recién pasada la adolescencia, en la que no pasaba por mis mejores momentos, casi como la mayoría de los adolescentes, pero bueno, mi situación vital pues no era muy buena y estaba pues bastante perdido. Y recuerdo que bueno, en el instituto donde estudiaba había un grupo de teatro que se llamaba, y creo que todavía se sigue llamando, La Mandrágora. Uh-huh. Y que bueno, que dirigía un profesor de literatura que se llama Jesús Alonso, que todavía no sé si sigue siendo profesor, no sé si sigue en ese mismo centro, y yo en aquella época bueno, como estaba bastante perdido y no sabía qué quería hacer con mi vida, estudiaba un poco lo que me apetecía, y entonces justamente literatura pero sobre todo por este profesor me tenía enamorado, ¿no? Y entonces pues asistí a sus clases y demás y me encantaba. Y estas clases me llevaron al grupo que tenía en los viernes de teatro, ¿no? En los que se hablaba de teatro, se hablaba de literatura, se ponían en pie de pronto algunas escenas. Bueno, hicimos cosas muy distintas. Y estando en este grupo, pero quizá al segundo año, que no me di cuenta nada más estar en contacto, ¿no? Sino fue como al tiempo, pensé, espera, igual, porque es era lo que más me gustaba hacer, ¿no? O sea, me lo encontré como por casualidad y dije, igual esto se puede convertir en una profesión, ¿no? Por así decirlo, en una forma de vida. Entonces ya empecé a buscar, pues, información de alguna escuela y demás, y el viaje de la escuela, por lo menos en la primera etapa, para mí fue maravilloso, porque más allá de lo que, pues, puedas aprender como actor, me parecía un viaje que a nivel vital debería vivir todo ser humano, porque uh-huh. porque claro, no deja de ser una herramienta para autoconocerte, ¿no? O sea, el instrumento del actor al final es uno mismo. Entonces todo lo que te conozcas y hurgues de alguna manera es útil, ¿no? Por lo menos por como yo enfoco uh-huh. el trabajo, ¿no? Y entonces, claro, yo recuerdo sobre todo el primer año de escuela, que más allá de lo de la profesión, todavía estaba por llegar, me fue tan sanador. Claro. Entonces, en ese sentido digo que a mí me salvó, ¿no? Porque
una catarsis, sí.
Sí, yo encontrarme con eso fue poder convertir todos mis demonios, ponerlos de mi lado.
Claro.
Y de alguna manera todo lo que uno puede juzgar como negativo en su vida y demás, aquí era oro. Claro. Era un material, pues sí, estupendo disponer de eso a la hora de trabajar, ¿no? Y bueno, yo entonces ya me agarré fuertemente a esto.
Claro,
y
que aplaudiendo.
Sí.
Y una cosa, mira, Daniel, justamente, si te comento Globomedia, evidentemente la gente sabe que es una de las productoras más importantes de este país, y más teniendo en cuenta el ámbito de la ficción televisiva, en la cual también, evidentemente, has trabajado. Y debo decirte que precisamente Tonucha Vidal, una de las personas más importantes de directora de casting y de Globomedia, precisamente, si en alguno de sus seminarios que imparte, siempre pone a Daniel Grau como un ejemplo a la gente que empieza.
No me digas.
Sí, te lo digo consciente de causa, ¿eh? Realmente sí. Sí, Daniel Grau es una de las figuras que utiliza como ejemplo la gente que empieza. ¿Qué crees realmente? ¿Cuál es el secreto de Daniel Grau como actor?
No lo sé, no tengo la sensación de tener ningún secreto, ni mucho menos, sino...
trabajo y humildad, digo yo.
Sí, hay algo con ser honesto con el trabajo. Quiero decir, pero es mi enfoque, no quiero decir que sea el que tenga que ser, ¿eh? Pero es como yo entiendo esto, ¿no? Yo entiendo esto como de pronto uno pone, no tiene por qué saberse, de hecho no se tiene que saber, ¿no? Pero yo cuando estoy trabajando un personaje, estoy trabajando una historia, intento hacerla lo más personal posible, en mi intimidad, o sea, luego voy a acabar diciendo el texto que está ahí escrito, lógicamente, pero intentas aportar de ti, ¿no? Intentas aportar qué sería eso en ti, y de alguna manera ponerle alma. Esa es mi idea, y es un trabajo que no tiene fin, claro, porque... porque nunca estás satisfecho del todo, ¿no? O sea, mi sensación es esa, ¿no? Que si ves trabajos y tuyos y dices, bueno, pues mira, aquí he conseguido esto, tal, pero ahora haría esto otro, aquí le faltaría tal, ¿no? Es como que, y es lo bueno que tiene, porque si tuviese fin y dijese, ya lo hago perfecto, pues supongo que perdería el interés.
Perdería el aliciente y el interés, claro que sí. No sé, te quería preguntar, Daniel, para, sobre todo recordando el tiempo en que empezabas, que no sabías bien, que intuías que podía ser a lo mejor un trabajo el hecho de interpretar, pero no lo sabías, es decir, no te atreveías a lo mejor a decirlo en voz alta, podríamos decir. Realmente el actor siempre se ha dicho que durante su proceso de creación, de evolución, tiene continuas dudas acerca de su valía personal como actor. ¿Tú te encontraste con este hecho? ¿Te encuentras a día de hoy todavía con dudas sobre tu valor?
Por supuesto, todo el rato. Sí que de alguna manera uno va ganando confianza y una cierta seguridad, pero creo que tiene que ver más con, no con la seguridad interpretativa, uh-huh, sino con la seguridad personal, ¿no? Hay algo de que, bueno, pues cuando... Sí. Cuando ya has hecho, pues has estado en muchos platós, trabajando mucho con la cámara, digo con la cámara o en el escenario, ¿no? Pero sí, por ejemplo, con la cámara quizá porque yo he trabajado más en tele y tal. Pues claro, yo sí recuerdo las primeras veces que iba a un plató, que además mi personaje era pequeño, que es más difícil todavía, uh-huh, porque todo el mundo se conoce, todo el mundo tiene claro su personaje, está ubicado en el lugar y tú llegas para decir tus cuatro frases, eso es dificilísimo. Entonces, a ese nivel sí que uno, claro, con los años pues ya vas conociendo a la gente, vas ganando seguridad, sabes de qué va eso, sabes, sí, las partes técnicas también de lo que es ir a tu marca, de lo que, ¿no? En fin, de toda esa otra parte, ¿no? Pero a nivel interpretativo uno, bueno, por lo menos yo siempre tienes la duda y yo creo que está muy bien. Yo antes me peleaba más con la duda, era como si tuviese que llegar un día en el que dejara de tenerla, pero creo que no, creo que el quid de la cuestión es ese, porque entras en algo, uh-huh, si no te vuelves neurótico, entras, vale, en algo que es productivo, no quizá al primer momento de duda, sí, porque ahí es como que quieres resolverlo enseguida, uh-huh, pero cuando, si la dejas un poco que se pose, creo que está bien, porque es lo que te hace buscar, uh-huh, y probar, y de alguna manera estar vivo, ¿no? Porque sí, si ya lo supieras y lo hicieras mecánicamente, pues se moriría, ¿no? La cosa. Entonces, a mí sí que me pasa sobre todo con los nuevos proyectos. Siempre luego también, secuencia a secuencia, acabas de hacerla y cuando la dan por buena dices, ¡ay, seguro! Es que no sé, creo que podría probarlo de otra manera, ¿no? Claro. Pero sobre todo a mí me pasa de proyecto en proyecto, ¿no? O sea, cuando sí, te ofrecen un nuevo proyecto y te explican el personaje y tal, y dices, espera, a ver si este lo sé hacer, ¿no? Sí, siempre te entra la duda de, pero ¿sabré hacer este? Porque, bueno, el otro igual, pues sí, pero este siempre el siguiente crees que no, de alguna manera, ¿no? Crees que, o por lo menos lo dudas.
Claro.
Daniel, antes de terminar, porque realmente muchas gracias por la entrevista, pero antes de terminar nos gustaría que nos podías adelantar muy brevemente de la segunda temporada de, que creo que si no me equivoco estás grabando, de Luna, el misterio de Calenda.
Pues sí, la estamos grabando todavía, yo creo que hasta después de Navidades más o menos vamos a estar grabándola, y pues muchas novedades y yo creo que muy positivas. Se incorporan personajes nuevos, se le ha dado como más aire a la serie, también se le ha dado un poquito más de importancia, no sé si importancia, pero por lo menos con tramas más interesantes a la zona juvenil, por así decirlo, la temporada pasada...
La trama escolar era más secundaria.
Claro, era un poco más secundaria y quizá más basada solo en la cuestión romántica de los dos protas jóvenes, y ahora, en cambio, se meten en movidas como más interesantes, que de pronto como espectador dices, wow, espera, que se está metiendo en algo gordo. Entonces eso creo que lo hace más atractivo. Y luego se han tensado de alguna manera las cuerdas, ¿no? Sin perder el género, también hay algún personaje que aporta más comedia, de pronto también hay más tramas emocionales, emocionales no solo sentimentales, sino también de familia, de distintos parentescos. Y yo como actor todavía no he visto más que la mitad del primer capítulo de la siguiente temporada, y me pareció como más luminosa, de alguna manera, más dinámica, más ágil, como menos encorsetada, ¿no? Estaba sí, como muy ágil. Y luego como actor, transitándola, lo que sí que me di cuenta es que tenemos que hacer malabares. O sea, de pronto los personajes antes eran más un color y ahora, pero estoy encantado con eso, ¿no? De pronto ahora empieza una secuencia que empieza casi en clave de comedia romántica, de pronto pues llega una noticia que lo tensa y lo convierte un poco en género, y a lo mejor se acaba de desarrollar algo y acaba dramática, ¿no? O sea, una o dos secuencias, o sea que de pronto es como, ¡guau!, tiene muchos más colores, ¿no?
De acuerdo, pues muchísimas gracias por esa gran aportación y esta gran entrevista tan profunda a Daniel Grau. Esperemos poder contar contigo otra vez, y un abrazo bien fuerte y mucha suerte con Luna y con todos tus siguientes proyectos.
Muchísimas gracias, un placer.
Mucha suerte y a seguir con los éxitos, Daniel.
Gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Gran entrevista que hem tingut ara mateix a Daniel Grau per Planeta Cinema 2.0. Justament aquesta setmana acaba de sortir Luna a la primera temporada en DVD, i que fa unes setmanes l'hem pogut contar. En fin, hem pogut realitzar aquesta entrevista, del qual li tornem a agrair aquí una altra vegada.
I com sempre, Planeta Cinema, que aconsegueix tenir exclusiva els protagonistes de les pel·lícules que van arribant a les cartelleres. Ja ho veieu, és un primer espasa, és el protagonista de Fin, ha estat Daniel Grau, en exclusiva a Planeta Cinema, i sabeu que seguirem treballant per oferir-vos la possibilitat de seguir comptant amb l'opinió i seguir coneixent aquests grans actors i professionals del medi. No només actors, sinó també directors, guionistes, ja ho sabeu, aquí a Planeta Cinema 2.0.
I a Planeta Cinema 2.0 també estem atents a l'actualitat. I avui l'actualitat del cinema aquest dijous és la nominació dels Globus d'Or, l'antesada dels Oscars, que parlarem ara mateix. Bé, i les nominacions són: a millor pel·lícula de drama tenim Argo, Django Desencadenado, La vida de Pi, Lincoln i Zero Dark Thirty, que és La noche más oscura, segons aquí a Espanya. Pel que fa a millor pel·lícula de comèdia i musical, tenim The Best Exotic Marigold Hotel, Los Miserables, Moonrise Kingdom, Silver Lining Playbook i Finish in the Yemen.
Pel que fa al millor director, els nominats són Ben Affleck per Argo, Catherine Bigelow per Zero Dark Thirty, Ang Lee per La vida de Pi, Steven Spielberg per Lincoln i Quentin Tarantino per Django Unchained.
Aquest Django Desencadenado. Que tenim també la categoria de millor actor de drama, que és John Hughes per The Sessions, Richard Gere per The Arbitrage, Daniel Day-Lewis per Lincoln, Joaquin Phoenix per The Masters, i acaba aquests 5 pòquer de drama, Denzel Washington per Flight.
Pel que fa al millor actor de comèdia o musical, els nominats són Jack Black per Bernie, Bradley Cooper per Silver Linings Playbook, Hugh Jackman per Los Miserables, Bill Murray per Hyde Park on Hudson i Ewan McGregor per The Best Exotic Marigold Hotel.
Pel que fa a millor actriu de drama, tenim a Jessica Chastain per la pel·lícula Zero Dark Thirty, La noche más oscura aquí a Espanya, Marion Cotillard per Rust and Bone, Helen Mirren per la pel·lícula sobre Alfred Hitchcock, que es diu Hitchcock, Naomi Watts, que és la que destacàvem, per la pel·lícula Lo impossible, i Rachel Weisz per The Deep Blue Sea.
A la paràmetre de millor actriu de comèdia o musical, destaquen com a nominades Emily Blunt com a The Best Exotic Marigold Hotel, Judi Dench per la mateixa pel·lícula, Jennifer Lawrence per Silver Linings Playbook, Maggie Smith per Quartet i, per últim, Meryl Streep per Hope Springs.
I per acabar, per a categories de millor actor secundari, tenim Alan Arkin per la pel·lícula Argo, Leonardo DiCaprio per Django Unchained, Django Desencadenado, Philip Seymour Hoffman per la pel·lícula The Master, Tommy Lee Jones per la pel·lícula Lincoln i també per Django Unchained, Django Desencadenado, en Christopher Waltz.
Per últim, la millor actriu secundària estan nominades Amy Adams per The Master, Sally Field per Lincoln, Anne Hathaway per Los Miserables, Helen Hunt per The Sessions i, per últim, Nicole Kidman per The Paperboy.
I aquestes són les nominacions pel que fa al tema de pel·lícules dels Oscars. Lògicament, no ens donarà temps de parlar de les nominacions de les sèries i volem parlar una mica per sobre de les pel·lícules més destacades. La primera, Zero Dark Thirty, que aquí es traduirà com La noche más oscura. És la última pel·lícula de la guanyadora de l'Oscar, Catherine Bigelow. Una directora...
Que hem de recordar que és la directora d'una pel·lícula que aquí hem destacat molt, que és...
En Tierra Hostil, naturalment.
I que va guanyar Oscars, sense anar més lluny.
Sí, una directora de cinema que, bé... havia tingut pel·lícules interessants a la seva filmografia, com aquella mítica Le llamaban Body Lee, aquell thriller surfero d'aquells que marquen època, però que no havia sigut fins reconeguda fins que li va prendre pràcticament, diguéssim, a l'Oscar a millor pel·lícula Avatar en aquell mateix any, sí. I que és una pel·lícula que en la seva anterior etapa vam parlar i ens va agradar molt.
Exactament. També destaquen, doncs, evidentment, en tot cada un de les nominacions, els diferents àmbits, podríem dir, destacant doncs actors molt 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 coneguts, però és que realment veus els directors i estem parlant de, a part de Catherine Bigelow, estem parlant d'Ang Lee, estem parlant de Steven Spielberg, estem, sí, parlant de Quentin Tarantino, és que vull, estem parlant de la crème de la crème.
Naturalment.
És a dir,
per... m'has pres la paraula de la boca.
Sí, sí, la crème de la crème, perquè estem parlant de gent amb un talent espectacular, però és que tu veus per exemple la millor actriu de drama i et trobes amb Marion Cotillard, amb Helen Mirren, amb Naomi Watts, amb Rachel Weisz. És que realment és espectacular. I el millor actor secundari, Leo DiCaprio, amb Philip Seymour Hoffman, amb Tommy Lee Jones, amb Christopher Wolf, sobretot.
És que molta gent ha dit, per què no està nominat Tom Holland, que crec que és el millor de l'impossible.
Sí.
Però és que realment, jo diria que inclús té... És que la categoria de millor actor secundari hi ha molta competència, perquè tenim a Leonardo DiCaprio, com has dit tu, a Tommy Lee Jones, tenim,
sí,
realment...
En aquest cas se l'han menjat els peixos grossos, podríem dir. Clar, de totes maneres, el fet de que no estigui nominat no treu la seva bona tasca i la seva gran interpretació, i crec que crec que la crítica ha valorat molt positivament la interpretació d'aquest petit de Tom Holland, que en Lo impossible doncs va aconseguir captivar a tots els espectadors d'aquesta gran pel·lícula de Bayona.
I bé, com hem dit, la pel·lícula que teòricament amb els premis, aquestes nominacions també en part, i d'altres premis que dona l'Associació de Crítics de Boston, de Nova York, la pel·lícula és Zero Dark Thirty, que bueno, direm que és La noche más oscura, tal com s'ha traduït d'una manera bastant lliure, i només direm que va de la captura del famós terrorista Osama Bin Laden, diguin que és una crònica que Catherine Bigelow torna al terreny bèl·lic i a veure com se li dona en aquesta ocasió, passada amb una història real, lògicament.
I volia afegir una petita pinzellada, Joan, escapant-nos una mica del tema nominacions als Globus d'Or, parlant de films, parlem de dos films espanyols. Un és La Brujas de Zurramendi, que és la nova pel·lícula d'Aix de la Iglesia, que protagonitza Mario Casas i Hugo Silva. Dia als nostres estimats radiovents que és una pel·lícula que ja ha estat ha acabat el rodatge d'aquest film, doncs, que arribarà, bé, no sé quan tardarà, anirem informant aquí Planeta Cinema, però en tot cas ha acabat el rodatge d'aquesta pel·lícula amb Mario Casas i Hugo Silva. I per altra banda, un vell conegut d'aquesta casa, de Planeta Cinema i de Ràdio Vallromanes, Raül Mérida, que com hem comentat aquí ha protagonitzat la seva primera pel·lícula, 360, un thriller ambientat en el món del surf, en el qual Raül Mérida es converteix en el protagonista. El film es va gravar a cavall entre Sant Sebastià i Madrid, i ha acabat també el rodatge d'aquest thriller sobre el surf, que arribarà doncs pràcticament en uns mesos ja el tindrem disponible. Per tant, haurem de veure aquesta primera experiència en el món del cine de Raül Mérida, que l'hem trobat doncs a la sèrie Un golpe de suerte, Més tard els protegidos, i també a la TV Movie sobre la duquesa d'Alba.
I bé, haurem d'acabar el programa perquè realment tenim molts temes. Tenim que parlar a Los Miserables, també, que és el gran musical, que té una altra de les grans nominades. També tenim Lincoln, la versió d'aquest gran president o aquest president tan legendari per part d'un gran director com és Steven Spielberg, i entre aquestes tres, La noche más oscura, Los Miserables i Lincoln, són més o menys les que es repartiran al pastís, però serà la setmana que ve,
doncs, perquè hem arribat el temps és hora a ràdio, i hem arribat ràpidament després de molts i molts continguts i molt d'interessants. Ja sabeu que teniu una cita la setmana que ve, novament el dijous, de 7 a 8, en Planeta Cinema, amb els grans amics d'Ocina, sempre recolzant aquest gran programa, amb el Facebook sempre pendent, que avui hem de dir que no hi ha hagut guanyador, ja que les respostes no han estat encertades, per tant el premi queda per la setmana següent, i us emplacem a una nova cita en Planeta Cinema, dijous de 7 a 8, amb Joan Boter, amb David Maidal, amb un servidor, Ferran Periques, sempre a la vostra disposició.
Adeu, planetaris, fins la setmana que ve.
Adeu, adeu.